Bé, ja passem directe al professor Costa, un especialista justament en la matèria del qual parla en la seva intervenció, i sense més preàmbuls, perquè ja el teniu el seu perfil investigador i docent en el dossier, ja li donem la paraula.
Bé, bon dia a tothom. La meva presentació podríem dir que serà un estudi de cas de la relació que manté una gramàtica normativa, com és la gramàtica catalana oficial del català de Pompeu Fabra, amb la descripció. La meva ponència, la meva presentació, s'inscriu en la pregunta que feien els organitzadors de si la gramàtica és sempre prescriptiva. Començaré basant-me en alguns autors que han tractat aquesta qüestió i, en primer lloc, citaré un fragment d'un treball de Sebastià Bonet sobre la gramatografia normativa. Sebastià Bonet fa una afirmació que diu: tota intervenció d'un gramàtic, com ha quedat clar en la intervenció precedent, les llengües ja quan es poden estudiar és perquè s'han reificat, s'han convertit en objectes que podem fixar, per tant hi ha una intervenció, sempre consistirà a realitzar un determinat tipus d'abstracció, i aleshores hi haurà una abstracció per fer un enfocament merament descriptiu, però també hi haurà una intervenció per fer una abstracció amb voluntat prescriptiva. En el primer cas, en el cas de la descripció, segons Bonet, hi hauria una hipòtesi d'allò que la llengua és, i ja avanço un exemple en la gramàtica normativa de Fabra, un fragment on em sembla que podíem exemplificar això. Hi ha un moment que Fabra parla dels pronoms personals febles del català, dona la llista. Per als que no sou catalanoparlants, heu de saber que la forma que tenim aquí, amb la E a l'esquerra, és l'anomenada forma reforçada, que és la pròpia, bàsicament, dit ràpid, de Barcelona. Però al costat d'aquesta forma hi ha les formes amb la E a la dreta, que són les formes plenes. Per tant, quan Fabra fa aquesta afirmació, que és una afirmació descriptiva, ja agafa la forma reforçada com la forma, diguem-ne, bàsica. Ja hi ha un procés d'abstracció. Bonet continua, per tant, la segona possibilitat és que hi ha una intervenció del gramàtic que fa una hipòtesi del que hauria de ser la llengua, i aquí ja som en l'àmbit de la prescripció, de la normativa. I em sembla que la mateixa afirmació de Fabra conté al mateix temps ja implícitament el fet que, i després es confirma, que davant de la doble variant amb, ma, etc., es conclou que una frase amb el pronom de la tercera persona és millor es diu que no pas se diu. Una altra lingüista catalana, valenciana, Maria Josep Cuenca, fa una afirmació que no és cap novetat, podríem dir, que diu que és molt difícil que una gramàtica sigui purament normativa. D'acord? Aleshores, en aquest sentit, per exemple, trobem que la introducció de la gramàtica de la llengua catalana, que està en versió provisional en línia, que ha de ser la gramàtica oficial, la gramàtica normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, fa una afirmació com la següent: aquesta gramàtica descriu el català modern. Per tant, veiem que l'afirmació de Cuenca, l'Institut d'Estudis Catalans la compleix plenament. A senso contrario, trobem, també això es confirma quan fem una anàlisi dels criteris de codificació, trobem que n'hi ha que estan directament relacionats amb la realitat. Hi ha un criteri de codificació que diu, que parla de la implantació, en el moment en què es fa la codificació, doncs ja s'aprofita el que geogràficament i socialment ja és més estès. és aquella situació feliç en què el que és normal es converteix en normatiu. Aleshores, aquestes formes són socialment més difoses perquè són les que tenen més valor funcional d'entrada. Quan es fa una intervenció normativa es busca dotar la llengua normalment d'una capacitat més àmplia d'expressió, i aquest valor funcional es preferiria, encara que siguin formes tradicionals, això no hi hauria cap problema, siguin innovacions, perquè evidentment els gramàtics normatius saben que les llengües no són merament realitats estàtiques, sinó que són realitats canviants i que es poden adaptar a les noves necessitats expressives, però fins i tot aquest criteri tindria en compte la possibilitat d'acceptar, en el moment que es fa la codificació, interferències d'altres llengües si no hi ha més remei que acceptar-les. Aleshores, això pel que fa a la gramàtica normativa. Aquests quatre autors són els directors d'una gramàtica del català, la gramàtica del català contemporani, que té tothom, els col·legues de la lingüística catalana estaran d'acord amb mi, que tothom diria que és una gramàtica descriptiva. Doncs en el pròleg s'afirma que aquesta obra descriu el que anomenem estàndard. Aleshores, a mi, quan vaig llegir el pròleg, és una afirmació, la citació és més llarga, ja veieu que hi ha els claudàtors, però el resum seria aquest. Aleshores, en general, en la teoria de la planificació lingüística catalana, la varietat estàndard és una varietat que compleix unes determinades funcions socials. I una de les més importants és la de ser el marc de referència respecte del qual els parlants són classificats com a bons parlants o mals parlants, com a parlants que saben adaptar-se a les situacions formals, etc. Aleshores, veient aquesta afirmació, el lector podria fer mentalment un sil·logisme, que seria el següent. La premissa major seria: aquesta obra descriu l'estàndard. La premissa menor seria: com que l'estàndard fa de marc de referència, acabem de dir que una de les funcions socials és aquesta, per tant, conclusió, aquesta obra descriu el marc de referència. I aleshores a mi em sembla que a la llarga podria passar que a mesura que es anés estenent aquesta idea, que aquesta gramàtica és, com moltes vegades s'ha dit d'altres gramàtiques o de diccionaris, una gramàtica de referència, els lectors li acabessin atribuint un valor més, o al costat del valor descriptiu, un valor merament o possiblement també normatiu. I això em porta a plantejar el problema de la confusió entre prescripció i descripció. Des del punt de vista, em sembla que ens pot ajudar, des del punt de vista de l'esquema de la comunicació, en què hi ha un emissor, hi ha un missatge i hi ha un receptor. En les tres primeres citacions hem parlat de les confusions que l'emissor, l'autor d'una gramàtica, el gramàtic, pot incórrer en aquesta confusió. Però aquí ja som a la banda del receptor. És el receptor el que pot fer que una obra que en principi tenia una intenció descriptiva s'acabi convertint socialment en una obra de referència. Per tant, em sembla que podríem recórrer a la teoria dels actes de la parla. Faré un breu recordatori, perquè l'auditori segur que té molt clar quins són els components dels actes de parla. Parlem d'actes de parla directes quan els tres components, el locutiu, que és el missatge, l'il·locutiu, que és la intenció del parlant, i després hi ha el perlocutiu. Aleshores, en el cas d'un acte de parla directa, una instrucció o una petició com passa'm la sal, està en mode imperatiu. La gramàtica tradicional ens diu que l'imperatiu serveix per donar ordres o per demanar coses. Aquí, clarament, la voluntat del parlant és fer una petició, i si la persona que l'escolta no és maleducada, doncs li passarà efectivament la sal. D'acord? Per tant, aquest seria un acte de parla directa perquè el locutiu i l'olocutiu coincideixen. Al costat d'un acte de parla directa tenim els actes de parla indirecta on el que canvia és la forma de la frase. En comptes de fer directament una frase amb imperatiu, normalment, com que som educats, fem una pregunta. Em pots passar la sal? I aquí segurament hi hauria el sisplau. Tothom interpreta en condicions normals que igualment estic fent una petició, però podria ser que tinguéssim al costat de la taula una persona analfabeta social i que normalment aconseguiríem que ens passessin la sal, però podria passar que algú digués sí que puc i no em passa la sal. D'acord? Per tant, aleshores, a partir d'aquest plantejament, perdoneu pel recordatori ràpid de les actes de la parla, la pregunta per mi és si la il·locutivitat, és a dir, la intenció del discurs de Fabra, és sempre clar. I la resposta, ja podeu sospitar que la resposta és que en principi no. Tenim, per exemple, una frase com aquesta. A la gramàtica normativa es diu: de les dues pronunciacions sembla preferible la segona. Davant d'això, hem de pensar que la persona que consulta una gramàtica no som només nosaltres, els que som en aquesta sala, sinó que la gent normal, quan consulta una gramàtica, és perquè té un dubte, de vegades un dubte que està escrivint alguna cosa i necessita una resposta immediata. Per tant, l'actitud del que consulta la gramàtica és de digue'm sí o no. Aleshores, quan algú busca un sí o no i li contesten sembla preferible, sembla que això pot portar a un dilema del tipus: aquesta afirmació s'ha d'interpretar literalment, és a dir, hem d'agafar la locutivitat com a una mera constatació, com un consell, com una mera orientació, o, com que jo ja he anat a consultar una gramàtica normativa, ja sé que, per molt educat que sigui, el que m'està dient m'està orientant cap a on he d'anar. Per tant, si s'ha d'entendre com amb una il·locutivitat clarament instructiva, malgrat la cortesia que pugui tenir l'afirmació. Aleshores, a partir d'aquí, jo vaig descobrir fa temps una obra que em va semblar molt aclaridora d'un lingüista suís, Alain de Randonneur, L'Eternel Grammarien, i allà ell fa una anàlisi de tota la tradició del discurs normatiu francès, i em va semblar que podia fer com a experiment una aplicació a la gramàtica de Fabra. D'acord? Per això poso Costa 2013, perquè hi ha coses que de Randonneur que no es compleixen en la gramàtica de Fabra, però al mateix temps jo he descobert altres estratègies discursives que Randonneur no tenia en compte. La primera cosa que descobreix Randonneur, i ja han vist una mica abans, són els anomenats verbs performatius. Aquest aconsellar, és d'aconsellar que facis tal cosa, però ho he de fer o no ho he de fer? Aleshores, evidentment, això col·loca el lector en una posició de, normalment, de dir, doncs, si no ho faig, no seguiré el que és el corrent en general. Perífrasis d'obligació, això no és cap sorpresa. El que sí pot ser una petita sorpresa en el món dels correctors catalans, durant un cert temps, en el món jurídic i administratiu, s'ha discutit molt si un futur d'indicatiu pot tenir un valor d'ordre, de prescripció. I a Fabra trobem casos d'alt com aquest. S'escriurà el iode. Aquest futur no és una mera constatació ni una predicció meteorològica, sinó que és una instrucció. Una cosa que és universal, Randonneur parla de les màscares de la prescripció. Una de les màscares més habituals és apel·lar al bon ús. Fabra, l'any 33, parla de la llengua literària rebutja avui. La llengua literària, és un petit cercle viciós, podríem dir, o virtuós, segons com s'entengui, perquè el promotor d'aquesta llengua literària era Fabra. Per tant, Fabra dicta les normes, però en un moment determinat diu, lector, la llengua literària, i ell s'amaga sota aquesta llengua literària. Un recurs absolutament freqüent en moltes formulacions de la gramàtica normativa és que no hi ha un agent. Agent en el sentit, i ara potser em fico amb la lingüística teòrica d'una manera imprudent, en el sentit semàntic. No hi ha clarament algú que fa coses. Pot haver-hi un subjecte gramatical, però no hi ha algú que fa coses. Aleshores, són casos bastant coneguts, el pronom impersonal és, passives sense complement agent, i aquí en el 5.4 trobem hi ha un subjecte, algunes lletres admeten l'adjunció, però les lletres evidentment no són agents, sinó que es posa com un subjecte, un element lingüístic o paralingüístic. Aquesta frase, aquest fragment és molt interessant. Al principi de la gramàtica hi ha aquest advertiment a la cinquena edició, on Fabra explica que, respecte de les edicions anteriors, introdueix canvis perquè ha vist que els escriptors potser acceptaven determinades coses, però d'altres no. I, poso en cursiva, l'experiència, i aquí esperaríem un complement del nom, l'experiència de qui? Aleshores, evidentment, és l'experiència d'ell, de l'autor, però no ho diu. L'experiència, havent demostrat que algunes d'aquelles solucions havien d'abandonar-se davant d'altres indubtablement més avantatjoses. Per tant, sempre l'autor de la gramàtica amagant-se fórmules com és permès, i en el punt 6 el que Barrandoner anomena necessitats anònimes. Aquí tenim verbs en català com convindria, caldre, ser necessari, escau. El primer és molt interessant perquè diu en poesia convindria no sols per l'ús del verb convenir, sinó també per l'ús del temps verbal, un condicional, un eufemisme il·locutori atenuant l'agressivitat de la prescripció. Bé, arribem al que Barrandoner anomena falses descripcions, quan Fabra fa una afirmació com hom empra generalment l'accent greu, el que ens està dient, si veiéssim el context complet, cal utilitzar o s'ha d'utilitzar generalment, aquí és una frase afirmativa, però que té una il·locutivitat de prescripció. Tal com hem dit, i Cuenca, en el fragment de Maria Josep Cuenca hem dit, també hi ha descripcions reals. Aleshores, un fragment com en els mots polisíl·labs hi ha una síl·laba que és pronunciada amb més força que les altres, això sí, clarament, és una descripció que s'ajusta a la lingüística. Un cas que em sembla molt interessant i que em sembla que Barrandoner no el dona, és que la gramàtica presenta el que és la norma, la forma normativa, que en molts casos, en aquest cas concret, és una forma que molts parlants no utilitzem, i dic utilitzem perquè sóc dels afectats, com a prèvia al que realment és la realitat lingüística col·loquial. És molt freqüent la substitució. Si substituïm A per B, A és anterior a B. Aleshores, aquesta els datiu és la forma normativa per la combinació els i que diem, i això tindria a veure potser amb aquesta apel·lació a la llengua literària, que ja és una realitat que s'està, si més no, col·locant al costat de la llengua col·loquial. Bé, una altra de les màscares és la comunitat lingüística, una frase com els femenins antics de meu que la llengua moderna ha reemplaçat, la llengua moderna com a metonímia dels parlants, d'acord? Això no, segurament no és cert universalment. trobem arguments que a mi em sembla que en algun cas remeten a la moral, la paraula defecte, dir que la manera de parlar d'algú és un defecte, és una manera pejorativa de parlar. El concepte d'error es pot relacionar, ni que sigui vagament, amb el món jurídic. I no podria faltar l'argument lingüístic de la claredat. Amb l'ús del relatiu compost desapareix l'equívoc. És a dir, una de les aspiracions de la intervenció del gramàtic normatiu és de fer una llengua que sigui unívoca, que sigui al màxim de clara. Bé, jo amb això acabaria.